estat parlant molt de coronavirus, hem estat parlant molt de... d'aquesta certa psicosi que s'ha pogut desenvolupar en alguns moments, de reaccions a vegades irracionals al voltant de... d'un virus que, de fet, si es mira sobre termes absoluts de mortalitat, tampoc és més greu que d'altres amb els quals ens hem enfrontat i contra els quals no hem tingut aquesta situació. Avui, la doctora Cristina Ruiz, volem parlar precisament de la por. Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, perquè estem precisament parlant de no tant de dades objectives, sinó purament d'una sensació de por.
Exactament. Bueno, suposo que hi ha una sèrie de dades que ja has comentat, però el que volia tractar avui era el tema de la por i aquesta com por al contagi, no? Potser podríem començar parlant de lo que seria la por, perquè d'entrada sona com una emoció negativa, no? Quan un pensa en la por, però de fet és un mecanisme de defensa davant de certs perills o amenaces. És un mecanisme de defensa i de protecció.
Si tenim por d'una cosa, ens apartarem i potser no ens caurà el cap o se'ns menjarà alguna... o ens atropellarà un cotxe si tenim por de travessar la carretera, no?
Exactament. De fet, és exactament això. Si no tinguéssim por, cauríem dins del perill. Tenint por, el cos reacciona. A més, hi ha una reacció fisiològica, diguéssim, tot l'organisme s'activa i reacciona bàsicament com de diferents maneres. Una és escapant del perill, com dius tu, bueno, ve un cotxe, doncs t'apartes. L'altra és immobilitzant-te, i si pensem a vegades amb els animals, no? Que alguns animals quan hi ha un perill el que fan és quedar-se com bloquejats, i una tercera manera seria atacar en aquell perill, aquella amenaça.
I per tant, d'alguna manera, forma part del procés natural. Tenir por no és... No és una cosa que a vegades s'ha associat també a una certa negativitat, no? Que algú té por, doncs és menys que un altre que és valent, no? Però la veritat, en realitat, potser és més prudent, només.
Clar, exactament. De fet, això és molt cultural, no? O sigui, en funció de quina societat estiguem, doncs això, tenir por, doncs no està ben vist, no? Però a vegades és el que podem pensar, no? Que és un procés natural, que està bé. El problema és quan la por és excessiva, o diguéssim que davant d'aquella amenaça o el que un percep com a amenaça fa una reacció massa exagerada, no?
Sí, o fins i tot que d'alguna manera això ens tenalla per fer coses que no són perilloses, no? D'alguna manera.
Exacte.
Ara, abans a la tertúlia parlàvem de precisament que hi comença a haver problemes d'abastiment de certs materials perquè la Xina s'ha aturat del tot. I d'alguna manera, precisament per aquesta por, no? Que la por també es contagia, no només el virus.
Exactament, exactament. La por es contagia de diferents maneres. També hi ha, des d'un punt de vista cultural, a vegades la por es pot contagiar. Ara, no sé, posaré un exemple, no? Si, jo què sé, passar per sota una escala, doncs això dona mala sort, doncs la gent deixa de fer-ho. És com una idea més dins de la cultura. Altres maneres de contagi de la por és... veient què fan els altres. Si tu veus una persona que té por d'algú, llavors ho aprens a tenir por d'allò, no?
És allò que et fan a vegades quan a l'institut, no? Que es posen a l'altre cantó de la porta i comencen a mirar amunt com si hi hagués alguna cosa i tu passes com si t'hagués d'anar a caure alguna cosa de la...
Exactament, exactament. Aquesta és la por com per contagi, per observació de lo que està fent l'altre, no? I després també bueno, una manera de contagiar la por molt clara avui en dia, la por o... Però, bueno, si estem parlant de la por, doncs la por és a través de les notícies, no? O els missatges, aquestes notícies que poden ser falses i que, de fet, una notícia falsa, com que un li genera por, tendeix més a compartir-la que una notícia... O sigui, una notícia negativa, no falsa, negativa, tendeix més a convertir-se que una notícia positiva, no?
Per exemple, creixen a la població de senglars un 50% a Collserola, i la compartirà més gent que la població de senglars es regula i baixa a nivells normals, per dir-ho d'alguna manera.
Exactament.
Estic posant exemples molt patilleros, però...
Sí, però seria així. De fet, no? Com que fa més impacte, primer perquè t'angoixa més i vols compartir, o per descarregar-te, o per comentar-ho, el que sigui, ho transmets, no?
Això ho vivim, bastant aquí també, pel que fa a les notícies, diguem-ne, que a vegades n'hi ha alguns que dius, home, com pot ser que això es transmeti tant, i en canvi una cosa que té conseqüències futures positives, que és un avenç, que no, això no...
No té tant interès, no?
No té tant interès.
Sí.
I, per tant, ens vull parlar també de cervell emocional i racional.
Sí, quan hi ha una situació de por, evidentment és el que he comentat abans, que s'activa el cos fisiològicament i també el cervell, hi ha la part emocional del cervell que també queda molt activada. Aleshores, si aquest cervell emocional i el cervell racional desconnecten, el que tendeix a primar més, a tenir més impacte és el cervell emocional, que és la que el guia a l'instint, no? Mm-hmm. Llavors, d'alguna manera, per controlar o gestionar la por hauríem de tenir en funcionament els dos, no? La part emocional, perquè que ens actua com a prevenció, com a mecanisme de defensa, però també la part racional, no? O sigui, per exemple, si anem a creuar el carrer, un exemple molt tonto, eh? I ve un cotxe, un doncs farà un pas enrere o es retirarà, no? I aquí actua la part instintiva, emocional, i també la racional, perquè et quedes apropet. Si només actués la instintiva, sortiríem corrents i ens aniria molt lluny. Per
sí,
exemple,
no cal apartar-se tant, no?
Exactament, no ens atreviríem a estar a prop dels cotxes, no?
Sí, o fins i tot d'alguna manera, si el cotxe està molt lluny, encara passem, no?
Exacte. Aquesta és la part racional de calcules, no? El que trigaràm a arribar, dius, bueno, racionalment sé que puc passar. Si només primer és la part emocional, doncs ens quedaríem parats.
Mm. Clar, evidentment, l'emoció d'un funciona d'una manera, però també la societat també té una emoció pròpia, diguem-ne, on funciona... Té els seus mecanismes, no?
Sí, sí, sí. De fet, bueno, la societat que està molt influenciada, sobretot avui en dia, pels missatges, no? Els mitjans de comunicació influencien molt també com pensa la societat, no? Llavors, davant de missatges d'alerta, doncs la societat reacciona coherentment amb aquella alerta, no? Bueno, coherentment entre cometes. La societat reacciona i després comencen a passar coses, no? Com que les persones comencen a tenir pensaments alarmistes, i això també es va com contagiant, no? Per tant, tenim... Si tu veus que el teu veí està comprant mascaretes, doncs tu dius, ui, 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 aquí sembla que això va en sèrio, no? I te les compres. Mm-hmm. I això es va contagiant, no?
Això passa una mica també amb això que parlem a vegades de cada estiu, no? Que cada estiu hi ha un tema. Un any són els MENA, un any són els immigrants que arriben amb pastera, un altre any és els incendis forestals, el risc d'incendis... Com que la societat agafa pors col·lectives a partir precisament dels mitjans de comunicació, que s'aliment... que tot plegat es retroalimenta, perquè els mitjans de comunicació troben una notícia que té molt d'èxit, per tant, veuen que això interessa a la gent, continuen treballant en el tema, la gent va agafant por i va, tot plegat acaba sent un cercle, no?
Sí, sí, es va fent com una pilota, tens tota la raó. De fet, si es parla d'un tema, llavors, clar, la gent té més interès, igual estudia sobre aquell tema, o explora, o està més atent, i quan més atent, doncs, clar, més coses passen sobre el tema, no?, a partir dels mitjans. Mm. Cert.
I en quin moment s'imposa el raonament sobre aquesta emoció negativa?
Mira,
com es pot fer? Perquè...
Clar, davant de l'emoció, el que pot confrenar l'emoció negativa és que aparegui una emoció positiva o més neutra. I aquesta emoció positiva pot aparèixer si hi ha un raonament sobre la situació. No sé si m'explico. No? Si tu tens emoció negativa de la por o el contagi, en aquest cas, i llavors... tens doncs, els governs, uns mitjans de comunicació que t'informen clarament de com són les coses i et donen informació veraç, aleshores això genera una emoció positiva o fins i tot o neutra, si vols, no? Que d'alguna manera pot combatre aquesta emoció negativa. No?
A vegades també estem tan posats en aquestes coses que ens donen la informació veraç i ben explicada i només ens quedem amb la part que ens fa patir. Això passa una mica, no? A vegades també tenim la sensació des dels mitjans que fem l'esforç d'explicar-ho bé i la gent continua entenent el que sent més que el que...
Exactament, exactament. És que, de fet, clar, no tothom, però sí que és cert que en general a vegades la gent agafa la informació negativa, o sigui, es queda més amb això perquè és el que li genera por, i al final la por és una por com molt existencial, com si diguéssim, no? Al final és la por a morir, la por a que et passi alguna cosa a nivell de salut, no? Llavors un sempre es queda amb allò perquè d'alguna manera és el que li està tocant a la part més interior de la persona, no?
Mm-hmm. I què podem fer, doncs, davant d'aquestes situacions?
Bueno, d'entrada sempre fer una valoració real de la situació d'un mateix, no? si parlem del coronavirus, doncs, aviam, però si vius a Sant Cugat i no has tingut contacte amb cap d'aquests països, tot això, és, aquí està actuant el raciocini, no? Doncs aquesta és la valoració real del que, de la meva situació, això primer de tot. Després, escoltar i fer cas de les informacions que tenen una font, doncs, fidedigna, tipus l'Organització Mundial de la Salut, no? Els missatges clars que ens estan dient la gent experta, al final, no? Perquè un no és un expert, per tant, un no pot decidir si es pot infectar o no, si he de comprar la mascareta, no? No ho podem decidir perquè no tenim la informació, no som experts, hem de fer cas de la informació dels experts. Mm-hmm. Això també és fonamental, no? Mm-hmm. I després, bueno, no anticipar en negatiu, sempre ens hem d'això, ja diria en general, no? De centrar-nos en el present i no anar pensant en el i si passa això, no? El i si, que sempre ens
clar,
va
al cap,
no?
Clar, perquè l'i si ens pot portar a molts llocs, no? Si ens posem a fer i si, pot clar. Acabar, no?
Sí, es pot començar a fer una pilota, com una espiral en negatiu, no?
Podem arribar a condicions molt estranyes al final.
Mm-hmm.
Doncs bé, més enllà d'aquestes pautes, també d'alguna forma hem d'intentar... És que a vegades parlàvem abans de la por al contagi, no? També hi ha el contagi de la por, hem d'evitar, doncs, mm-hmm. també transmetre, no? aquesta por a persones del nostre entorn per no fer la pilota grossa.
Exactament, sí, això també és important, no? Tu pots tenir com una certa por i millor intentar-te-la gestionar, no? Però compartir la por el que fas és justament compartir més por a la gent del voltant. Llavors es fa com tot més gros, no? Si tu la gent del teu voltant comences a es pot donar el cas, no?, d'una persona que estigui en un grup d'amics i tingui aquesta por al contagi i llavors altra persona que no tenia aquesta por ni aquesta preocupació li transmets la preocupació, no?
Sí, allò que dius, jo estic tranquil, però de cop veig que algú que jo confio està nerviós sí. o té por i dius, ui...
Ui, exacte. Dius, ui, bueno, quasi que potser em preocupi, no? Llavors sí. comences a tenir conductes relacionades, no?, amb aquesta por. I bueno, això és una de les coses que no s'haurien de fer, no?
Mm. I l'altra, una de les temptacions, i això també s'ha produït, és la discriminació, la desconfiança envers a un col·lectiu. Per exemple, en el cas del coronavirus han estat les persones d'ètnia xinesa, de fet, que sí. ni tan sols, no fa falta ni que siguin xinesos, però s'han hagut nascuts aquí, sí. haver crescut aquí, no haver trepitjat mai la Xina, però... Mm-hmm. La gent han hagut casos de la gent evitant-los. Sí. Això
és terrible. No? Estàs discriminant sense fonament, no? Només perquè aquells trets no? venen d'Àsia, i llavors tu ja associes Àsia amb virus, amb perill, amb mort, i t'apartes de la persona. Vull dir, és molt irracional, això. Mm. Aquí és on hauria d'actuar el cervell racional, no la part instintiva, emocional.
Mm. I canviar alguna rutina, no? Continuem normal, no? Continuem vivint la vida normal.
Al contrari. Mm. De fet, continuem vivint la vida normal i continuem fent el mateix. Si tu canvies alguna rutina o deixes de fer coses, estàs com alimentant la por, no? Si tu dius, bueno, és que no faig això per el virus, és com que té sentit no fer-ho, i la por es va fent més gruixuda, més grossa.
Mm. Com a vegades es parla, no?, d'alguna manera, que si deixem de fer algunes coses, el triomf del qui vol que deixem de fer determinades coses, no?, d'influir-nos.
Exactament. Per tant, mantenir rutines, portar una vida normal i això sí, seguir els missatges que ens diuen la gent experta.
Mm. Doncs, Cristina Ruiz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ens apuntem aquests consells per no transmetre no el coronavirus, sinó la por al coronavirus. Mm-hmm. Que vagi molt bé.
Gràcies. Adéu, bon dia.